Ens acompanya l'escriptor Víctor Alexandre, amb qui volem parlar d'aquesta proposta en forma de manifest que han traslladat a l'opinió pública diverses personalitats catalanes i que porta per títol Catalunya per la Seguretat Humana i la Pau. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què proposeu?
Bé, quan Catalunya esdevingui un estat, en el context europeu, cal tenir en compte que té unes dimensions, diguéssim, no gaire grans, oi? I per tant, doncs, i a més té una personalitat pròpia que s'ha manifestat sempre en contra de qualsevol forma de violència. De manera que, ja sigui per anar català, molt amant de la paraula, com per raons merament pragmàtiques i de sentit comú, tenir un exèrcit, com el tenen, per exemple, a França o al Japó, no té cap sentit, perquè, bé, avui dia, per sort, les coses funcionen d'una altra manera. I si tan gran és l'enemic que ens ha de sotmetre, difícilment, amb les possibilitats d'una Catalunya com la que és, podríem tenir, doncs, tot aquest arsenal per fer front a aquest gegant que ens atacaria, no? Jo crec que avui dia les coses es poden solucionar sempre per mitjà del diàleg. I si això no és possible, doncs sabem que violència genera més violència.
Entenem de tota manera que una força policial sí que l'hem de tenir per mantenir l'ordre intern, oi?
Sí, una cosa és, evidentment, una cosa és tenir uns cossos, ja el tenim, no? Tenim una policia pròpia, i això no treu, no exclou que es pugui crear un cos militar d'èlit per missions molt específiques, no? Per missions molt específiques, per coses molt, molt concretes, però no amb tota la simbologia que comporta tenir un exèrcit amb canons, avions, tancs, avions de combat, armament. No, és que tot això no té cap sentit. Nosaltres formem part de l'OTAN i una Catalunya independent decidiria si continua pertanyent a l'OTAN, oi que sí? I aleshores, a partir d'aquí, com a membres de l'OTAN, nosaltres ja mantenim un exèrcit, ja el paguem. Bé, nosaltres paguem dos exèrcits, l'espanyol i el de l'OTAN. Ara en pagarem un. I aleshores no cal que tinguem armes, perquè si realment ens ha d'atacar, posats a fer política ficció, ens ha d'atacar França, doncs quines possibilitats tenim de tenir més armament que França? Cap. Sempre ens guanyarien amb persones, amb homes, amb armament, amb tota mena de coses. De manera que cal tenir en compte un detall molt important també, i és que una de les raons del famós miracle alemany, de la recuperació econòmica després que era cendres, aquell país, després de la
Segona, Guerra Mundial,
sí, exacte, doncs va ser que no tenia exèrcit. Els aliats el van castigar Alemanya sense exèrcit, perquè no tornés a aixecar-se en armes, diguéssim, no? I això va suposar un estalvi de diners, de milers i milers de marcs alemanys, brutal. Gràcies a que no tenia totes aquestes despeses, el miracle alemany va ser molt més possible. Avui dia mantenir tot un exèrcit és una cosa costosíssima, caríssima, que a més se t'envelleix de seguida i l'has d'anar canviant, sense haver utilitzat aquell armament. És que no té cap sentit això, no? De manera que aquells que pensen que ens poden atacar, bé, si qui ens ha d'atacar és Luxemburg, home, no crec que calgui tenir tant d'armament per si ens ataca Luxemburg. I si ens ha d'atacar França o Espanya, com que tenen més gent i més armes, tampoc guanyaríem. Per tant, preu per preu, sabates grosses, no?
I el que és evident és que una despesa militar, doncs, amb una Unió Europea, amb una OTAN, aquí potser és una mica arriscat, no?, gastar-se aquests euros que podrien utilitzar-se en d'altres coses, doncs, com també proposeu en el manifest, no?, que seria amb cultura de cooperació internacional.
Exacte, exacte. Per això deia, es pot tenir fins i tot un petit cos d'èlit ensinistrat per fer determinades missions, que poden ser específicament de pau, que poden col·laborar en determinats moments, en algunes missions, no? Determinades coses, no cal ser tampoc tan hermètic, però tot el que significa tenir un exèrcit en tots els adjunts no té cap sentit en un país, sobretot de les dimensions de Catalunya, perquè no té cap sentit, és que no en té. I evidentment, jo crec que un dels problemes que avui dia arrosseguen molts països és que són més, fidels a la simbologia i als honors que representa tenir un estat i veure desfilar els soldats per les seves avingudes i mostrar aquest potencial que és genuïnament masclista, profundament masclista. Un exèrcit quan desfila és una actitud profundament masclista, és una exhibició de testosterona brutal, no? I és clar, el món necessita tota aquesta despesa immensa i inútil que circula en coses molt més positives. De manera un nou estat català no pot començar reproduint els mateixos efectes que han comès altres països que ja han demostrat que amb la violència no han aconseguit absolutament res. Hi ha qui diu que el nazisme, si no arriba a ser combatut amb violència, no hauria estat vençut. Bé, cal tenir en compte una cosa. Catalunya no són els Estats Units. És a dir, el nazisme, sobretot, és vençut perquè intervé els Estats Units en la guerra. Perquè Europa, pràcticament estava tot anul·lada. De manera que és a partir del moment que un gegant, com és els Estats Units, s'enfronta, aleshores les coses canvien. Però Catalunya no és cap gegant. Catalunya no és cap gegant. I aleshores qualsevol vent ens pot tombar violentament. Home, per tant, no cal que gastem diners en avions de combat, perquè si nosaltres en tenim 15, el veí en té 30, i si tenim 30, l'altre en té 50. És a dir, que no li veig el sentit, no.
El manifest també recorda l'arrel de la cultura a favor del diàleg que té Catalunya. Suposo que això és una de les dels principis que ha fet que vosaltres poseu aquest manifest a l'opinió pública.
Sí, clar, és que justament el nom hi ha Pau i Treva, que rememora, evidentment, doncs un capítol importantíssim de la història de Catalunya, on hi ha, diguéssim, el que seria l'origen del que avui considerem el Parlament, no? I ja que són els parlaments d'Europa. No hi ha cap parlament d'Europa llevat del d'Islàndia que sigui anterior al nostre, el de Catalunya. Per tant, la línia que vam seguir en aquell moment s'ha demostrat que és positiva. El món ha acabat adoptant, bé, Europa va acabar adoptant parlaments arreu de tots els països en sentit democràtic de la vida. I del que es tracta és de demostrar que la paraula té una força extraordinària. Per això hi ha tants poders que la temen, no? Perquè té una gran força. La paraula és vinculant, encara que diguin que no. Molt més vinculant que les armes. I Catalunya no pot incorporar-se a les Nacions Unides amb esquemes d'altres segles que no són positius per a la humanitat. El que ha de fer una aportació a la humanitat, i l'aportació de Catalunya a la humanitat és dir, senyors, nosaltres ja fa molts segles que vam creure en la paraula molt més que en la força de les armes. I ara que els nous temps, en aquesta Europa que hem construït, que fa bastants anys que viu una certa pau, doncs són moments més òptims, encara que en altres, que en siguin els anteriors, per treballar en aquesta línia.
I, Víctor Alexandre, quin és el ressò que espereu que tingui doncs, aquest manifest de l'opinió pública i, sobretot, a dins del Parlament?
Bé, en el Parlament, no ho sé, hi haurà... No sé què pot haver-hi en el Parlament, perquè poden haver-hi idees confrontades en aquesta qüestió. Hi ha qui pensa que bé, que som doncs, ingenus, en el millor dels casos, que som progressistes, beneits, etc. No? Doncs potser Gandhi era un beneit i tota la gent que ha defensat doncs, Martin Luther King era un beneit, no? I algú dirà, home, els van matar. Sí, els van matar violentament. És a dir, feia tanta por que deien que els havien de matar físicament, no? Fixem-nos si tenia força la seva paraula. Però justament la força allò que va donar força al moviment independentista de l'Índia era justament la no utilització de la violència en aquell moment, oi? I aleshores, no sé, l'actitud que pot haver-hi en el Parlament serà diversa, hi haurà opinions per a tothom. El que es tracta és de fer pensar, hi ha qui diu també que no cal parlar d'aquestes coses ara perquè no toca, és a dir, perquè encara Catalunya no és un estat independent i que no cal parlar d'això. Jo crec que cal parlar sempre de tot, perquè parlar no crec... Bé, hi ha gent que li fan noses algunes coses, no? Però a mi no, m'agraden aquells que diuen que ara no toca, perquè cadascú parla del que vol i parla quan creu que, quan ell creu que toca. I nosaltres, justament, veiem la independència de Catalunya molt a tocar i és un moment per plantejar-se això, perquè és un tema molt important. És un tema molt important. De fet, el president Mas en va parlar d'això. I, evidentment, entre altres coses, doncs hem de saber què farem amb la sanitat, què farem amb l'educació, què farem si tinguéssim un exèrcit, i no crec que sigui necessari, no? De manera que hi haurà opinions per tots els gustos en aquest sentit i serà, en definitiva, atenció, cal ser democràtic, tindrem el que Catalunya vulgui. Això serà així, i si per voluntat del seu Parlament es decideix que Catalunya ha de tenir un exèrcit, jo, com a demòcrata, ho acceptaré. No hi estaré a favor, evidentment, però ho acceptaré perquè no em quedarà més remei. Però no per això deixaré de pensar com penso. Penso que les armes no són mai una solució. I la cultura de les armes, doncs, és una cultura de violència. I de la cultura de la violència només en neix, doncs, odi i agressivitat.
Doncs, Víctor Alexandre, queda dit. Moltes gràcies per atendre'ns i anirem veient, doncs, les reaccions que provoca i que remou aquest manifest.
Doncs moltes gràcies.